Prova de nivell elemental. Àrea 3. Comprensió oral. Part A. Sentireu una entrevista a Marcel Gros, un dels pallassos més populars de Catalunya. La sentireu dues vegades. La primera vegada la sentireu sencera i tindreu 2 minuts per llegir les frases de la 1 a la 15. Després tornareu a sentir-la, dividida en 3 fragments, i haureu de marcar, en el full de respostes, si les afirmacions són veritat o no. Si són veritat, marqueu una X en el quadre del sí. Si no són veritat, marqueu una X en el quadre del no. Ara escolteu amb molta atenció.
I ara ha arribat el moment per parlar amb un altre dels protagonistes de la Festa Major d'enguany. Tenim aquí amb nosaltres el pallasso Marcel Gros, un dels grans nassos vermells del país. Marcel, bona tarda.
Ei, bona tarda.
Marcel, com vas començar la teva carrera professional?
De fet, no vaig començar fent de pallasso, com molta gent es pensa. A mi, de petit, m'agradava tot el que estava relacionat amb el món de l'espectacle i vaig començar a treballar en coses musicals. Era cantant de l'orquestra mandarina i cantava mambos i boleros i tot això.
Caram!
I em vaig adonar que m'agradava més presentar les cançons que no pas cantar-les, que m'agradava més fer riure la gent que no pas fer-la ballar. Però ho vaig deixar aviat. Més tard, quan vaig anar a Roma i vaig conèixer els germans Colombaioni, vaig descobrir que volia ser pallasso. Ells em van ensenyar que el que jo volia fer i comunicar amb humor dalt d'un escenari tenia un nom, el de pallasso nou, un personatge més de teatre que de circ. Per tant, em sembla que, sense ells, potser faria el mateix, però no m'atreviria a dir-me pallasso.
Quines són les teves referències d'aquest pallasso modern de què parles?
Bé, de pallassos nous, de seguida em venen al cap els noms de Django Edwards, Leo Bassi, gent que ha intentat posar el pallasso en altres espais, que l'ha tret del circ i l'ha posat al Music Hall, al teatre. Les meves referències són aquestes, però jo intento ser original, ser jo mateix, perquè hi ha moltes maneres de fer de pallasso, gairebé tantes com pallassos hi ha al món.
Marcel, quan t'he presentat, m'he referit a tu com a pallasso, però tu també et presentes com a clown, bufó, showman. Amb quina paraula et quedes?
La de pallasso és la més nostra i amb la qual ens entenem millor. Em sembla que el pallasso sintetitza les 3 coses. És un showman, és també un bufó perquè se'n riu dels altres i és un clown perquè riu d'ell mateix. I l'evolució del pallasso ha estat anar cap a una barreja d'aquestes 3 coses. De fet, jo mai no he fet de pallasso clàssic en un circ. Sempre he intentat adaptar-me als temps i fer una mica de tot.
L'esperit del pallasso comença per riure's d'un mateix i fer-ho extensible a la resta?
Sí, això em sembla que és bàsic. Posar-te el nas vermell, mirar-te al mirall i començar a riure. Tu ja sabràs de què, i cadascú sap de què.
I explica'ns, com és un pallasso avui dia?
Ser pallasso és un ofici. Un ofici dur que t'ha d'agradar, perquè per estar una hora damunt d'un escenari, de vegades has d'estar 3 dies fora de casa. És un ofici que exigeix molta preparació i és també una vocació i una manera d'anar per la vida i de veure les coses. El pallasso és, en definitiva, un nen. Un nen que no té vergonya de riure, de plorar, de mostrar els seus sentiments, de no amagar res, de ser autèntic.
I en quin estat es troba la professió de pallasso?
Crec que els pallassos, cada vegada més, estem ocupant el lloc que ens mereixem. Abans, els llocs per actuar i per exposar les nostres obres eren sempre fora dels teatres, al carrer, en un circ, en un racó. Però ara comencem a entrar als teatres. Ens comencen a donar l'oportunitat de mostrar una feina ben feta i la gent s'adona que això del pallasso és un art escènic com qualsevol altre. Encara ens queden moltes coses que volem aconseguir i continuarem lluitant, però cal no oblidar que darrerament ja hem avançat bastant.
En un moment de l'espectacle Mira, mira, dius que un pallasso sense nas no pot fer res.
Hi ha coses a la vida que s'han de fer amb nassos. I una d'aquestes és fer de pallasso. Els pallassos ens posem el nas i traiem tot allò autèntic que hi ha dins nostre. De vegades, quan em trec el nas, penso que estic perdent alguna cosa. Però jo intento sempre veure el món amb ulls de pallasso.
I què et permet fer el Marcel Gros pallasso que no t'atreveixes a fer com a Marcel Gros persona?
M'atreveixo a dir i a fer coses des del punt de vista d'un nen, amb la curiositat de qui sempre es demana el perquè de les coses. Hi ha coses que sense el nas no puc dir, perquè la gent es pensaria que estic boig. Però, tot i això, sempre procuro que el pallasso i la persona siguin una manera única d'anar pel món, una manera de viure, de mirar les coses.
Els teus espectacles els veuen tant públic infantil com adult. Quin és el més difícil dels dos?
El pallasso intenta sempre buscar les coses elementals, originals, que arribin a tothom. Jo no faig espectacles infantils, els faig per a tots els públics. Quan hi ha una cosa que no entén el nen, que li ho demani el pare. Quan hi ha una cosa que no entén el pare, que li ho demani el fill. Intento comunicar coses bàsiques perquè les comprengui tothom. Els pallassos busquem la universalitat. Per això no fem imitacions ni aquest tipus de paròdies dels humoristes, sinó que anem a buscar el fons de les coses.
I qui riu més fàcilment, el pare o el nen?
Tothom riu, però als nens els costa menys que als adults perquè no fan tot el procés intel·lectual. Però saps que quan una persona riu, no ho fa perquè sí.
Tu has actuat a molts escenaris de tot el món. Has notat si hi ha elements dels teus espectacles que sempre fan riure a tothom allà on vagis?
Bé, jo crec que el riure és una cosa molt universal. Però el que passa és que hi ha gent que potser és més oberta, està més preparada a riure abans, no? Hi ha llocs on la gent és més extrovertida o més introvertida. I fins i tot, el mateix espectacle, a segons quin horari, pot tenir una mena de públic diferent, que no riu tan aviat o no riu de les mateixes coses. De vegades, segons on actuo i a l'hora que ho faig, adapto els continguts perquè l'espectacle funcioni i faci riure.
Tu també tens una important experiència televisiva, però segueixes preferint els escenaris teatrals.
Sí, vaig arribar a fer molta televisió, però ara ja fa temps que em vaig plegar, tot i que tinc molt bon record de la meva experiència. Per a mi, el llenguatge de l'escenari és molt diferent, perquè, si t'agrada comunicar, és millor fer-ho amb la gent al davant, segur. I a mi, això és el que més m'agrada.
Enguany, en Marcel Gros ha actuat al Festival de Rialles celebrat ara fa una setmana. Quina opinió en tens d'aquestes trobades?
És que les fires i els festivals són fonamentals i bàsics per donar a conèixer el teu treball, perquè la gent et veu, tot i que de passada a nosaltres ens serveix de punt de trobada entre professionals. Als festivals ens reunim, parlem, veiem espectacles d'altres companys, sempre és positiu. Això està molt bé perquè, sovint, els que ens dediquem a aquest món som els que menys contacte tenim.
El teu espectacle a la mostra d'enguany es diu Marcel Sol.
Sí, perquè a part de ser un joc de paraules sobre el meu nom, és com em trobo abans de pujar a l'escenari. Primer surto i penso, estic sol, però de seguida descobreixo la gent que m'està veient i busco el joc. Aleshores començo a jugar, fent paròdia d'espectacles, mim, màgia, música, i sempre busco la complicitat. Sempre necessito algú, i aquest algú és el públic, que em fa sentir acompanyat.
I què passa si tens un mal dia?
Això m'ha passat, però ha arribat l'hora d'actuar i he actuat.
Tal com està el món actualment, suposo que és fàcil trobar arguments per incorporar els teus espectacles.
I tant! Jo sempre dic que, al món actual, tot el que passa està fet expressament perquè els pallassos agafem temes per als nostres espectacles. Però hi ha una part dels temes que te l'has d'imaginar i posar una mica de màgia de part teva.
En un altre moment de l'espectacle dius que el món està trist.
Si mirem el que passa al món, les guerres, la fam, les malalties, és inevitable no pensar que el món està trist. Davant d'això, cadascú busca una manera d'evadir-se i de no pensar-hi, però crec que hi ha poca gent que confia en l'humor com a una forma d'oblidar aquesta tristesa. Si les coses es fessin amb alegria i humor, el món aniria millor. Però, malauradament, és evident que no n'hi ha prou només amb espectacles d'humor.
Doncs bé, Marcel, t'agraïm molt que ens hagis vingut a visitar.
Escolta, encantat d'haver vingut i moltes gràcies per haver-me convidat.
Doncs vinga, Marcel, molta sort per al teu nou espectacle.
Gràcies.
Ara llegiu les preguntes de la 1 a la 15. Primer fragment.
I ara ha arribat el moment per parlar amb un altre dels protagonistes de la Festa Major d'enguany. Tenim aquí amb nosaltres el pallasso Marcel Gros, un dels grans nassos vermells del país. Marcel, bona tarda.
Ei, bona tarda.
Marcel, com vas començar la teva carrera professional?
De fet, no vaig començar fent de pallasso, com molta gent es pensa. A mi, de petit, m'agradava tot el que estava relacionat amb el món de l'espectacle i vaig començar a treballar en coses musicals. Era cantant de l'orquestra mandarina i cantava mambos i boleros i tot això.
Caram!
I em vaig adonar que m'agradava més presentar les cançons que no pas cantar-les, que m'agradava més fer riure la gent que no pas fer-la ballar. Però ho vaig deixar aviat. Més tard, quan vaig anar a Roma i vaig conèixer els germans Colombaioni, vaig descobrir que volia ser pallasso. Ells em van ensenyar que el que jo volia fer i comunicar amb humor dalt d'un escenari tenia un nom, el de pallasso nou, un personatge més de teatre que de circ. Per tant, em sembla que, sense ells, potser faria el mateix, però no m'atreviria a dir-me pallasso.
Quines són les teves referències d'aquest pallasso modern de què parles?
Bé, de pallassos nous, de seguida em venen al cap els noms de Django Edwards, Leo Bassi, gent que ha intentat posar el pallasso en altres espais, que l'ha tret del circ i l'ha posat al Music Hall, al teatre. Les meves referències són aquestes, però jo intento ser original, ser jo mateix, perquè hi ha moltes maneres de fer de pallasso, gairebé tantes com pallassos hi ha al món.
Marcel, quan t'he presentat, m'he referit a tu com a pallasso, però tu també et presentes com a clown, bufó, showman. Amb quina paraula et quedes?
La de pallasso és la més nostra i amb la qual ens entenem millor. Em sembla que el pallasso sintetitza les tres coses. És un showman, és també un bufó perquè se'n riu dels altres i és un clown perquè riu d'ell mateix. I l'evolució del pallasso ha estat anar cap a una barreja d'aquestes tres coses. De fet, jo mai no he fet de pallasso clàssic en un circ. Sempre he intentat adaptar-me als temps i fer una mica de tot.
L'esperit del pallasso comença per riure's d'un mateix i fer-ho extensible a la resta?
Sí, això em sembla que és bàsic. Posar-te el nas vermell, mirar-te al mirall i començar a riure. Tu ja sabràs de què, i cadascú sap de què.
I explica'ns, com és un pallasso avui dia?
Ser pallasso és un ofici. Un ofici dur que t'ha d'agradar, perquè per estar una hora damunt d'un escenari, de vegades has d'estar 3 dies fora de casa. És un ofici que exigeix molta preparació, i és també una vocació i una manera d'anar per la vida i de veure les coses. El pallasso és, en definitiva, un nen. Un nen que no té vergonya de riure, de plorar, de mostrar els seus sentiments, de no amagar res, de ser autèntic.
I en quin estat es troba la professió de pallasso?
Crec que els pallassos, cada vegada més, estem ocupant el lloc que ens mereixem. Abans, els llocs per actuar i per exposar les nostres obres eren sempre fora dels teatres, al carrer, en un circ, en un racó. Però ara comencem a entrar als teatres. Ens comencen a donar l'oportunitat de mostrar una feina ben feta i la gent s'adona que això del pallasso és un art escènic com qualsevol altre. Encara ens queden moltes coses que volem aconseguir i continuarem lluitant, però cal no oblidar que darrerament ja hem avançat bastant.
Marqueu en el full de respostes la solució correcta. Segon fragment.
En un moment de l'espectacle Mira, mira, dius que un pallasso sense nas no pot fer res.
Hi ha coses a la vida que s'han de fer amb nassos. I una d'aquestes és fer de pallasso. Els pallassos ens posem el nas i traiem tot allò autèntic que hi ha dins nostre. De vegades, quan em trec el nas, penso que estic perdent alguna cosa. però jo intento sempre veure el món amb ulls de pallasso.
I què et permet fer el Marcel Gros pallasso que no t'atreveixes a fer com a Marcel Gros persona?
M'atreveixo a dir i a fer coses des del punt de vista d'un nen, amb la curiositat de qui sempre es demana el perquè de les coses. Hi ha coses que sense el nas no puc dir, perquè la gent es pensaria que estic boig, però, tot i això, sempre procuro que el pallasso i la persona siguin una manera única d'anar pel món, una manera de viure, de mirar les coses.
Els teus espectacles els veuen tant públic infantil com adult. Quin és el més difícil dels dos?
El pallasso intenta sempre buscar les coses elementals, originals, que arribin a tothom. Jo no faig espectacles infantils, els faig per a tots els públics. Quan hi ha una cosa que no entén el nen, que li ho demani el pare. Quan hi ha una cosa que no entén el pare, que li ho demani el fill. Intento comunicar coses bàsiques perquè les comprengui tothom. Els pallassos busquem la universalitat. Per això no fem imitacions ni aquest tipus de paròdies dels humoristes, sinó que anem a buscar el fons de les coses.
I qui riu més fàcilment, el pare o el nen?
Tothom riu, però als nens els costa menys que als adults perquè no fan tot el procés intel·lectual. Però saps que quan una persona riu, no ho fa perquè sí.
Tu has actuat a molts escenaris de tot el món. Has notat si hi ha elements dels teus espectacles que sempre fan riure tothom allà on vagis?
Bé, jo crec que el riure és una cosa molt universal. Però el que passa és que hi ha gent que potser és més oberta, està més preparada a riure abans, no? Hi ha llocs on la gent és més extrovertida o més introvertida. I fins i tot, el mateix espectacle, a segons quin horari, pot tenir una mena de públic diferent, que no riu tan aviat o no riu de les mateixes coses. De vegades, segons on actuo i a l'hora que ho faig, adapto els continguts perquè l'espectacle funcioni i faci riure.
Marqueu en el full de respostes la solució correcta. Tercer fragment.
Tu també tens una important experiència televisiva, però segueixes preferint els escenaris teatrals.
Sí, vaig arribar a fer molta televisió, però ara ja fa temps que em vaig plegar, tot i que tinc molt bon record de la meva experiència. Per a mi, el llenguatge de l'escenari és molt diferent, perquè, si t'agrada comunicar, és millor fer-ho amb la gent al davant, segur. I a mi, això és el que més m'agrada.
Enguany, en Marcel Gros ha actuat al Festival de Rialles celebrat ara fa una setmana. Quina opinió en tens d'aquestes trobades?
És que les fires i els festivals són fonamentals i bàsics per donar a conèixer el teu treball, perquè la gent et veu, tot i que de passada a nosaltres ens serveix de punt de trobada entre professionals. Als festivals ens reunim, parlem, veiem espectacles d'altres companys, sempre és positiu. Això està molt bé perquè, sovint, els que ens dediquem a aquest món som els que menys contacte tenim.
El teu espectacle a la mostra d'enguany es diu Marcel Sol.
Sí, perquè a part de ser un joc de paraules sobre el meu nom, és com em trobo abans de pujar a l'escenari. Primer surto i penso, estic sol, però de seguida descobreixo la gent que m'està veient i busco el joc. Aleshores començo a jugar, fent paròdia d'espectacles, mim, màgia, música, i sempre busco la complicitat. Sempre necessito algú, i aquest algú és el públic, que em fa sentir acompanyat.
I què passa si tens un mal dia?
Això m'ha passat, però ha arribat l'hora d'actuar i he actuat.
Tal com està el món actualment, suposo que és fàcil trobar arguments per incorporar els teus espectacles.
I tant! Jo sempre dic que, al món actual, tot el que passa està fet expressament perquè els pallassos agafem temes per als nostres espectacles. Però hi ha una part dels temes que te l'has d'imaginar i posar una mica de màgia de part teva.
En un altre moment de l'espectacle dius que el món està trist.
Si mirem el que passa al món, les guerres, la fam, les malalties, és inevitable no pensar que el món està trist. Davant d'això, cadascú busca una manera d'evadir-se i de no pensar-hi, però crec que hi ha poca gent que confia en l'humor com a una forma d'oblidar aquesta tristesa. Si les coses es fessin amb alegria i humor, el món aniria millor. Però, malauradament, és evident que no n'hi ha prou només amb espectacles d'humor.
Doncs bé, Marcel, t'agraïm molt que ens hagis vingut a visitar.
Escolta, encantat d'haver vingut i moltes gràcies per haver-me convidat.
Doncs vinga, Marcel, molta sort per al teu nou espectacle.
Gràcies.
Marqueu en el full de respostes la solució correcta. Prova de nivell elemental. Àrea 3. Comprensió oral. Part B. A continuació sentireu 5 textos diferents. Cadascun el sentireu 2 vegades i tindreu temps de respondre les preguntes corresponents. Escolteu primer el text i després llegiu-ne la pregunta. Quan torneu a sentir el text per segona vegada, marqueu amb una X la solució correcta en el full de respostes. Només hi ha una resposta correcta per a cada enunciat. Exercici 1. Escolteu una notícia sobre un accident de trànsit a Barcelona.
2:15 de la tarda. Saludem a aquesta hora Joan Albertí. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Ens arriba ara la darrera informació sobre el greu accident de trànsit que ha tingut lloc aquest matí a l'entrada de Barcelona i com ha afectat la circulació.
Doncs bé, en un primer moment s'ha dit que la causa de l'accident ha estat la forta pluja que ha caigut durant tot el matí a la ciutat, però fa pocs minuts s'ha confirmat que si el cotxe hagués circulat més a poc, l'accident s'hauria pogut evitar. Cal afegir que en l'accident han resultat ferits de gravetat 2 dels ocupants del cotxe i el conductor n'ha resultat mort. Per acabar, informem que les llargues cues que s'han format mentre els bombers retiraven el vehicle de la via, ara mateix ja han desaparegut.
Moltes gràcies, Joan. Això és tot. Més dades d'aquí a mitja hora.
Llegiu la pregunta 16 abans de tornar a escoltar el text.
Dos quarts de dues de la tarda. Saludem a aquesta hora Joan Albertí. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Ens arriba ara la darrera informació sobre el greu accident de trànsit que ha tingut lloc aquest matí a l'entrada de Barcelona i com ha afectat la circulació.
Doncs bé, en un primer moment s'ha dit que la causa de l'accident ha estat la forta pluja que ha caigut durant tot el matí a la ciutat, però fa pocs minuts s'ha confirmat que si el cotxe hagués circulat més a poc, l'accident s'hauria pogut evitar. Cal afegir que en l'accident han resultat ferits de gravetat 2 dels ocupants del cotxe i el conductor n'ha resultat mort. Per acabar, informem que les llargues cues que s'han format mentre els bombers retiraven el vehicle de la via, ara mateix ja han desaparegut.
Moltes gràcies, Joan. Això és tot. Més dades d'aquí a mitja hora.
Marqueu en el full de respostes la solució correcta. Exercici 2. Escolteu un avís del Servei de Tramvies dels Transports Metropolitans de Barcelona.
Els recordem que les obres de millora del tramvia Besòs entre les estacions de Wellington i Pere IV encara continuen, tot i que està previst que el servei entre aquestes dues estacions es torni a iniciar a partir del 12 de setembre. Fins aleshores, s'oferirà un servei d'autobús gratuït per a cobrir el trajecte entre aquestes dues estacions. Per accedir-hi, s'haurà de validar novament el bitllet del tramvia. TMB millora cada dia perquè gaudeixis d'una xarxa metropolitana segura i eficaç.
Llegiu la pregunta 17 abans de tornar a escoltar el text.
Els recordem que les obres de millora del tramvia Besòs entre les estacions de Wellington i Pere IV encara continuen, tot i que està previst que el servei entre aquestes dues estacions es torni a iniciar a partir del 12 de setembre. Fins aleshores, s'oferirà un servei d'autobús gratuït per a cobrir el trajecte entre aquestes dues estacions. Per accedir-hi, s'haurà de validar novament el bitllet del tramvia. TMB millora cada dia perquè gaudeixis d'una xarxa metropolitana segura i eficaç.
Marqueu en el full de respostes la solució correcta. Exercici 3. Escolteu una notícia a la ràdio sobre un concurs de poesia.
La Biblioteca Pública de Tortosa organitza el desè concurs de poesia Gabriel Tomàs per a joves menors de 16 anys. La intenció del premi és fomentar l'escriptura de poesia entre els més joves. Les obres, en llengua catalana, han de ser originals i inèdites, i només s'admetrà una obra per participant. El tema és obert i lliure. Es valoraran positivament els treballs que facin referència a la ciutat de Tortosa. El termini de presentació de les obres serà el 22 de març. El veredicte es farà públic la Diada de Sant Jordi, el dia 23 d'abril, a la seu de la Biblioteca. L'obra premiada rebrà un premi de 300 euros i serà publicada per l'editorial Domènec Vidal.
Llegiu la pregunta 18 abans de tornar a escoltar el text.
La Biblioteca Pública de Tortosa organitza el desè concurs de poesia Gabriel Tomàs per a joves menors de 16 anys. La intenció del premi és fomentar l'escriptura de poesia entre els més joves. Les obres, en llengua catalana, han de ser originals i inèdites, i només s'admetrà una obra per participant. El tema és obert i lliure. Es valoraran positivament els treballs que facin referència a la ciutat de Tortosa. El termini de presentació de les obres serà el 22 de març. El veredicte es farà públic la Diada de Sant Jordi, el dia 23 d'abril, a la seu de la Biblioteca. L'obra premiada rebrà un premi de 300 euros i serà publicada per l'editorial Domènec Vidal.
Marqueu en el full de respostes la solució correcta. Exercici 4. Escolteu un anunci a la ràdio sobre una oferta d'una empresa de telèfons mòbils.
Encara tens el mòbil que et van regalar els teus pares quan vas fer els 18 anys? Ja és hora de fer canvis en la teva vida. Si tens menys de 25 anys,
Vine a veure'ns i aprofita la nostra oferta. Per només 50 euros tindràs un mòbil nou i 30 euros en trucades gratis. Ah, i a més, a canvi del teu mòbil vell, et regalem un mes de trucades gratuïtes per a trucar als 5 números de mòbil que triïs de la nostra companyia de telèfons. Corre! Aquesta oferta només dura del 15 de maig al 15 de juny.
Llegiu la pregunta 19 abans de tornar a escoltar el text.
Encara tens el mòbil que et van regalar els teus pares quan vas fer els 18 anys? Ja és hora de fer canvis en la teva vida. Si tens menys de 25 anys, vine a veure'ns i aprofita la nostra oferta. Per només 50 euros tindràs un mòbil nou i 30 euros en trucades gratis. Ah, i a més, a canvi del teu mòbil vell, et regalem un mes de trucades gratuïtes per a trucar als 5 números de mòbil que triïs de la nostra companyia de telèfons. Corre! Aquesta oferta només dura del 15 de maig al 15 de juny.
Marqueu en el full de respostes la solució correcta. Exercici 5. Escolteu una conversa entre dos amics sobre el programa Voluntaris per la Llengua.
Hola, Esteve. Com va això?
Molt bé, gràcies. De fet, avui estic més content que mai, perquè he trobat parella.
Parella, tu? Què dius ara? I qui és, si es pot saber?
Es diu Iman Fatah. I no és el que penses, eh? És la meva parella lingüística del programa Voluntaris per la Llengua.
Parella lingüística, dius? I què és això?
Mira, es tracta de gent que dedica una hora setmanal, durant 10 setmanes, a conversar en català amb persones que volen llançar-se a parlar la nostra llengua.
Home, és clar, tu ets mestre.
No hi té res a veure, això. N'hi ha prou que habitualment parlis català. No cal ser professor ni res de tot això.
Però els aprenents no parlen gens de català, oi?
Home, ja en parlen una mica, perquè han fet algun curs de nivell bàsic. Però per poder-se expressar amb més seguretat, els falta fluïdesa. I d'això tracta el programa, que practiquin la llengua.
Ostres, a mi segur que m'interessaria participar-hi.
Doncs ja ho saps, apunta-t'hi. Has d'anar a...
Llegiu la pregunta 20 abans de tornar a escoltar el text.
Hola, Esteve. Com va això?
Molt bé, gràcies. De fet, avui estic més content que mai, perquè he trobat parella.
Parella, tu? Què dius ara? I qui és, si es pot saber?
Es diu Iman Fatah. I no és el que et penses, eh? És la meva parella lingüística del programa Voluntaris per la Llengua.
Parella lingüística, dius? I què és això?
Mira, es tracta de gent que dedica una hora setmanal, durant 10 setmanes, a conversar en català amb persones que volen llançar-se a parlar la nostra llengua.
Home, és clar, tu ets mestre.
No hi té res a veure, això. N'hi ha prou que habitualment parlis català. No cal ser professor ni res de tot això.
Però els aprenents no parlen gens de català, oi?
Home, ja en parlen una mica, perquè han fet algun curs de nivell bàsic. Però per poder-se expressar amb més seguretat, els falta fluïdesa. I d'això tracta el programa, que practiquin la llengua.
Ostres, a mi segur que m'interessaria participar-hi.
Doncs ja ho saps. Apunta-t'hi. Has d'anar a...
Marqueu en el full de respostes la solució correcta.